El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Jané Conesa i Marc Monells. Marc Monells i en Jané Conesa, molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Farem un cara a cara amistós avui de diversos temes d'actualitat política local i nacional.
I internacional.
Internacional. De fet, tot el que és local també acaba sent internacional. Un dels temes que voldria tractar amb vostès. CiU, el PSC, Iniciativa i la CUP van donar ahir llum verda a la municipalització de la gestió de la Zona Blava, que passarà a mans de l'empresa d'habitatge públic Promusa. Això permetrà dotar Promusa de recursos econòmics per a polítiques d'habitatge de lloguer i també, en un futur, implantar un sistema de smart parking per indicar el nombre de places de zona blava lliures a temps real. Per tant, va ser ahir el punt més important del ple, el que hem destacat des de cugat.cat, com fins ara la zona blava estava en mans d'Empark, una empresa a la qual ara se li acaba la concessió, i es municipalitza aquesta gestió de la zona blava, és a dir, que la torna a agafar l'Ajuntament, que la gestionarà, i amb els recursos que obtindrà a través d'aquesta gestió de la zona blava, entre 600.000 i 800.000 euros, es dedicaran a polítiques d'habitatge municipal. Marc, és Venezuela, això, de municipalitzar? És la broma que et volia fer, ho sento, eh?
Sí, no, no, jo crec que s'ha de... Jo li dono la volta amb aquest plantejament. Es podria fer una lectura bolivariana... Si volguéssim dir, no,
xavista,
etcètera, però dient, no, hem tornat a l'essència de que els serveis públics han de ser de gestió directa, gestionats per funcionaris, jo crec que més aviat estem davant d'un fet d'optimització de recursos. Continua gestionant una empresa, en aquest cas una empresa pública, per tant, en forma empresarial, però en fons públics, i que el que es fa també és optimitzar doncs, unes estructures i uns recursos humans que havien quedat una mica també desfasats, no? Promusa en els darrers anys, des del seu inici, doncs ha estat fent una feina social i fent habitatge molt important, que potser ara ja no té tant de volum o tant de sentit, i és lògic que busqui doncs, altres formes de negoci. I això passa a Promusa i passa també a altres societats municipals semblants a altres ajuntaments. I per tant, en aquest cas, escolta, benvinguda sigui aquest model de gestió que no deixa de ser un mix público-privat, no? En aquest cas una empresa pública que gestiona optimitzant els recursos, doncs, en aquest cas la zona blava, jo ben content i si la majoria de ple de l'Ajuntament doncs ho aprova, doncs perfecte.
Bueno, jo felicito el consistori per la decisió. Sembla que l'Ajuntament, l'equip de govern, ens està donant bones notícies en les darreres setmanes. Me'n refereixo al tema de Villafelisa, que ja vau parlar aquí la setmana passada, el tema de Can Quitèria, que serà un centre Grau Garriga, i, per exemple, també el tema de la zona blava. Està bé que ens expliquin per què aniran els recursos, no? I després també el tema de l'smart parking, jo crec que pot ser útil pels ciutadans, sobretot en hores puntes, saber on hi ha els buits per aparcar, no? Jo crec que és una cosa útil i, a més, si es pot finançar polítiques d'habitatge de lloguer, habitatge públic, doncs em sembla perfecte. Tan bon punt les bones notícies estiguessin repartides en el decurs de la legislatura i no es concentressin totes mesos abans de les eleccions.
Vols dir que és casualitat o...?
No, dic que... I que jo aquests dies que llegia cugat.cat pensava, mira, això està bé, això també, no? Havíem parlat també del tema dels equipaments públics, no? Que semblava que l'equip de govern no tenia idees per Villafelisa amb el tema del centre de matemàtiques que finalment no es farà, amb el tema de Can Quitèria que portem anys amb aquella lona a la façana, i realment aquests últims 7 dies, em sembla, doncs he pensat, ostres, mira, bones notícies. De cop han vingut les idees.
No, les idees, jo crec que...
No serà perquè s'apropen les eleccions.
No, perquè...
No, ho dic perquè no, les crítiques no. Que es fa sempre des de l'oposició.
No, perquè les eleccions municipals són les úniques que sabem sempre quan seran. Seran el quart cap de setmana del mes de maig d'aquí a 4 anys.
No serà que es guarden les cartes sota màniga a 4 mesos i...
Tu has estat a governs i saps que 4 anys és un temps just, just en el sentit que és correcte, perquè és el primer any doncs, que realment la màquina la greixes, presentes els projectes que fas.
El primer any es planifica, per tant, per exemple, hauria estat un bon moment per dir què farem amb Villafelisa, què farem amb Can Quitèria... I tinc la sensació que les bones idees arriben al final, això és el que em refereixo.
No, perquè en aquest cas no ha suposat ni cap dels dos exemples que poses una gran inversió.
No, no em refereixo a inversions. No vol dir, grans idees no vol dir principalment o sobretot o sempre calés. Vol dir també, vull dir, amb els pocs recursos que tenim, què fem, no? I la realitat era que teníem equipaments que l'equip de govern no deia que volia fer amb ells.
Això és com una peça de dominó.
He felicitat a l'equip de govern.
Quan tu aconsegueixes, o sigui, tu, la policia, per exemple, que ha sigut l'equipament que ha desencallat l'engranatge o ha fet caure les peces del dominó, que aleshores es van desencallant una darrere l'altra. El que no pots fer és prometre, jo d'aquí a 4 anys faré un equipament per una entitat, que dius, no em parlis d'aquí a 4 anys.
Oh, Marc, però em refereixo, quantes vegades en el ple?
La policia es va decidir finalment no fer una nau, un equipament nou, doncs perquè la situació econòmica no dona per
però
fer...
Però quantes vegades en el ple s'havia decidir... votat per part de mocions de la CUP que sí, Villafeliz a fos hotel d'entitats?
Es va decidir, sí, però aquí Brindis al Sol es poden fer els que vulguin. I el grup de Convergència i Unió a l'Ajuntament mai ho havia defensat d'una manera allò taxativa, però al final ha sigut el que ho han fet. Escolta, però si es pot fer, es fa. El que no han fet en aquest cas, jo sense tenir res a veure, ha sigut dir, no, sí, farem, prometrem i tal, i després no fer-ho. No, ha sigut a l'inrevés. Ha sigut dir, jo amb això no ho defenso, no us dic que sí, però si s'ha donat la conjuntura i ha sigut la millor opció, s'ha fet. En aquest cas, ja dic, el que ha desencallat el tema ha sigut que la policia ha anat a l'edifici del costat de l'Ajuntament, on estava el muntanyenc, i aleshores l'ha deixat lliure definitivament, amb data, perquè amb això de les obres tampoc et pots fiar gaire fins que no està inaugurat, no pots dir molt data, i aleshores ha quedat lliure a Villafeliz i s'ha dit, a veure, per ara, què és el millor? I la millor opció ha sigut aquesta, i aleshores per això s'ha desencallat. De tota manera, el tema de la municipalització... A mi el terme aquest no m'acaba d'agradar. Entenc que...
És que ets molt liberal.
Sí, m'estic tornant liberal. És un títol que convenç molt a l'esquerra, diguéssim, a la CUP i Iniciativa, sobretot, per donar suport. Que cadascú interpretarà aquest canvi de gestor, que al fons és el que és, aquest canvi de gestor, doncs, a la seva manera. I, per tant, la CUP i Iniciativa poden dir, ei, que hem municipalitzat, el que dèiem, hem tornat a l'essència pública... i potser d'una perspectiva més liberal, doncs és dir, no, escolta, ara hi ha un canvi d'empresa. Abans ho portava una empresa capital privat i ara una empresa en capital públic.
Per exemple, la CUP Iniciativa van dir ahir que es podria aprofitar aquest exemple i municipalitzar l'aigua, no? El servei d'aigua, perquè els increments de les factures dels darrers anys a Sant Cugat han estat molt elevats i ells asseguren que hi ha una vinculació entre la privatització i l'increment de les factures, que es podria municipalitzar l'aigua. Com passa, per exemple, Iniciativa va dir a Berlín, a París i al Prat de Llobregat. Va posar tres exemples.
Ah, sí. Les tres capitals del món, no?
Es van posar la medalla d'on governen ells, que és el Prat, i després van posar dues grans capitals, com París i Berlín.
Però, Marc, una cosa. O sigui, Convergència i Unió, o Convergència Democràtica, Sant Cugat, és socialdemòcrata o és liberal o què?
No, has fet la pregunta del milió. Jo l'altre dia vaig...
El Recoder deia que era socialdemòcrata.
Sí, és que... A veure, Convergència... Té tres ànimes?
Tres.
Ja no,
supera
tres,
el PSC.
Sense Unió, Carles,
sense Unió. Amb Unió tenim també tres, de fet, o quatre. Però sí, que és la que tu deies, la socialdemòcrata, el Lluís Recoder, doncs el Campuzano, tota una sèrie de gent que realment ha fet polítiques molt progressistes i que dius, ostres, a vegades fins i tot el PSOE a Madrid se'ls ha adelantat per l'esquerra. Recordem que la supressió del servei militar va venir per Convergència i altres polítiques realment molt progressista, per comprensió, que és l'ala socialdemòcrata. Després n'hi ha l'ala liberal, que sobretot en el tema econòmic... Que en el... No, jo depèn, jo soc una mica...
Un híbrido.
Una mica híbrid. Depèn de si és el tema social o el tema econòmic. En el tema econòmic sí que estic perquè realment aquesta societat ha de tirar perquè la gent pugui emprendre i crear riquesa i repartir-la. I després repartir-la i donar als que no en poden gaudir. Però el que no podem fer és des de l'administració anar posant sempre traves, impostos i dificultar-ho, sinó que s'ha de donar facilitat als emprenedors i als empresaris, una paraula proscrita. La segona ànima, hem dit la socialdemòcrata, després hi ha la liberal, que és... els que defensen això, fins a un extrem potser màxim de dir, bueno, escolta, no posem impostos i no l'estat no intervé per res, jo no sóc tan liberal, diguéssim, en aquest sentit, les polítiques, però anecdòticament, Convergència al Parlament Europeu està adscrit al grup liberal, a l'ALDE, el grup liberal europeu, que per cert ha sigut l'únic o el primer en reconèixer el dret a Catalunya a ser lliure, toma. I la tercera, pota, que també n'hi ha dintre de Convergència, però sobretot els d'Unió en són, és els demòcrates, els populars europeus. A Convergència n'hi ha poquets, n'hi ha alguns, que és el sector més conservador, demòcrata cristians, doncs que si ens ajuntem, quan ja fem l'aspecte sociològic de tot Convergència i Unió, és on tenia més a Unió, no?, els demòcrates cristians europeus.
Catch-all party, que diuen, no?, un gran partit de masses, sí, que agafa una mica d'aquí i una mica d'allà.
Home, sí, és un partit central, això.
Bueno, ja no tant, eh?
De moment, no ho diré el contrari, Catalunya és el partit central.
Has esquivat la pregunta de per què no municipalitzar serveis com l'aigua, per exemple.
Bueno, aquesta és la primera pregunta.
Repreguntem.
A veure, jo no sóc especialista en aigua, tot i que he treballat al Departament de Territori i Sostenibilitat, i tampoc no sóc un talibán en contra de les municipalitzacions ni de les privatitzacions. Cada cas s'ha d'estudiar. Per tant, aquí el que s'ha de fer és mirar els números i què és el que optimitza la gestió. Això sí que ho defenso molt, que és, no és més bo perquè sigui gestionat públicament ni és més dolent perquè sigui gestionat privadament. És que depèn de cada cas. En aquest cas, dependrà de la gestió actual, de com es... estan les estructures, diguéssim, de producció i de gestió. O sigui, jo crec, em sembla a mi una miqueta, pensar que ara el canvi de gestió cap a la pública en aquest país, que té un ratio de funcionaris correcte, no hi veig la necessitat, a part d'una necessitat ideològica, que és el que potser va dir a Iniciativa, no? Dir, mira, nosaltres és que per ideologia creiem que això s'ha de ser públic, i bueno, és que depèn, hi ha coses que sí, hi ha coses que no. En aquest cas, no sé, a mi el procés de les diverses companyies d'aigües últimament sí que ha sigut l'optimització. Vull dir, tenim la companyia d'aigües de Sabadell, tenim la companyia d'aigües aquí que han anat ajuntant. Doncs a Valldoreix hi havia una mini companyia d'aigües que al final ha estat absorbida per la de Sant Cugat. A les Fonts, per exemple, també n'hi ha una altra que està en procés, doncs, que si entre Sant Quirze, Terrassa, acabaran fusionant-se per optimitzar els recursos, que és el que es tracta. Si és titularitat pública o privada, en el fons és secundari. Jo, com a ciutadà que paga impostos, el que vull és que els meus impostos es gestionin de manera òptima. I, per tant, el que em surti més barat. Val, per un bon servei, evidentment. I l'aigua és un servei essencial. Però jo el que vull és que l'aigua em surti barata i, per tant, perquè em surti barata vol dir que, bueno, si algú s'ha de guanyar algun quart, doncs no m'importa, però que em surti bé de preu amb una bona qualitat.
Però, clar, el barat no és perquè veus les factures de l'aigua i, clar, any rere any hi ha uns increments, l'últim any un 4,3%. Clar, un 4,3%, no a tothom li eleven el seu sou un 4,3%, més aviat al contrari. Li tenen congelat qui té un sou, no?
No, el dels consums energètics és brutal, és brutal. I la llum i el gas, la factura energètica, que per això ha incrementat, no?, la pobresa energètica, que és el tema que aquest any està sobre la taula, no? És a dir, gent que no pot pagar la factura de les despeses corrents, de l'aigua, de la llum, del gas, del telèfon, no? Perquè és que passo fred a l'hivern perquè no puc encendre la facció. Això és un drama. I contra això sí que cal una política pública de dir, a veure, quina és la millor manera de fer-ho, i no pot ser el model que, bueno, moltes vegades les empreses espanyoles s'ha fet, no? Diu, escolta, primem els accionistes perquè estan en consell d'administració de determinades empreses i en canvi l'usuari final mai veu repercutit, doncs, possibles optimitzacions econòmiques, no? Bueno, el cas exemple és el petroli, no? Que el petroli, quan puja, de seguida notes a la butxaca, quan baixa mai ho notes. Dius, home, aquí algú fa un negoci, està claríssim. En les elèctriques i el gas, doncs és una mica el mateix, sense tanta evidència, però sí que és veritat que hi ha un gap cada vegada més, que a vegades realment els costos de producció no pugen, però la despesa del preu final sí que és més elevada.
Algun comentari més? No? Sobre el ple municipal vam tenir altres qüestions, per exemple...
Van debatre una moció del Bruno Salvador per posar un retrat del rei a la sala de
plens. Sí,
senyora, anava
a treure aquest tema. Finalment, el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat va votar majoritàriament en contra d'aquesta proposta de penjar el retrat de Felip VI al ple. Va haver-hi com diverses versions per oposar-s'hi, des de la CUP, que va dir que a ells, doncs, el rei no els importa res i que, vaja, que se'n fot, així parlant una mica com van parlar ells. I després va haver-hi una declaració de Jordi Puigneró, que potser és la que va fer servir l'equip de govern com de manera legal per evitar penjar-la, que diu que havent-hi el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, que no fa cap mena de referència al fet d'haver de penjar el retrat, doncs l'Ajuntament està eximit. És a dir, que queda...
I això normalment acostuma a estar regulat a través del RUM?
El regidor Jordi Puigneró s'ha referit a una resolució de la Direcció General de l'Administració Local del Ministeri d'Administracions Públiques que estableix que sobre la fotografia del rei només és aplicable en cas d'inexistència del reglament orgànic municipal. Mm-hmm. Com que Sant Cugat disposa d'aquest reglament, Puigneró ha assegurat que no s'incompleix la llei perquè no hi ha cap mena de referència.
És a dir, que no es podien oposar simplement en termes polítics, sinó també hi havia, diguem-ne, base legal.
Base legal, segons el regidor Puigneró.
Mira, jo en aquest cas estic totalment d'acord amb la CUP. Jo sóc absolutament... Ho diria amb una altra paraula.
Puc dir-te exactament el que va dir la CUP així? Sí, l'argument legalista és legítim, però pensem que és innecessari donar una imatge negativa. La monarquia és una institució caduca, absurda i imposada. Això va ser un tros del que va dir l'Ignasi.
Jo això ho signo. Jo això ho signo perquè estem en una fase de la història de Catalunya que ja passem a... O sigui, el que va fer Felip V, amb Felip VI ja volem que s'acabi. Per tant, ja volem deixar que deixi de ser el nostre rei, molts catalans, i anem cap a una insubmissió constitucional. I el que no pot ser és que després anem fent jocs de finezza, dir, bueno, ara, per mantenir la foto del rei a la sala de plens, buscar un forat legal. No, perdona, aquesta foto fora perquè ja no ens representa. I si d'aquí un any o dos anys ja no volem ser Espanya, deixem-nos ja de tonteries. Digue-li insubmissió constitucional o digue-li d'una altra manera, però si anem en sèrio, anem en sèrio. Si no, doncs ens quedem com estem i, escolta, som uns bons espanyols, ens agrada la Constitució i ens ho empassem. Però jo i molta gent com jo a Catalunya creu que això va de debò. Per tant, escolta, canvi la Policia Nacional si volen, canvi el que sigui i ens facin penjar aquestes coses, però jo és que no posaria ni les banderes. Escolta, la gent que ho vegi. Que aquesta setmana he parlat amb un representant europeu, un que treballa a Brussel·les, i diu, no, bueno, ara comencen a veure alguna cosa, però el missatge que els hi arriba és el missatge espanyol i de Madrid, i fins que no fem un pas i fins que no estigui molt més avançat, doncs no ho acabaran d'entendre. Per tant, nosaltres hem de jugar a totes. Escolta, aquí no hi ha fotos, ja està, ja ho veuran.
Bueno, Marc, que te vas ja por los cerros de Úbeda. Jo... A veure, jo no ho vincularia tant al tema independentista. Jo, evidentment, sóc republicana, vull dir, a mi la foto del monarca, doncs, si es pot prescindir, doncs, millor. Vull dir, que em sembla bé que tinguem un reglament orgànic municipal, doncs, que, evidentment, no incorpori aquest tipus de preceptes, no? Per tant, que el Jordi Puigneró utilitzés l'argument legal...
Ei,
tampoc em sembla malament.
Que jo també soc republicà, però de la República Catalana.
Vull dir que hi ha l'argument polític i l'argument legal i tots dos són vàlids i si tots dos s'expliciten alhora no em sembla malament. Vull dir, no es contraposen ni no hi és excloent l'un de l'altre. Suposo que el Jordi també va fer servir un argument polític. M'estranyaria molt que no anés per la línia del Marc Moneix.
No, ara ha fet aquí un alegato, com que ens sent poca gent, un alegato...
El Jordi, que és dels més sobiranistes, independentistes del ple, dubto que només utilitzés l'argument legal.
Espero que no em facin cas, del que jo he dit ara, espero que no em facin cas, perquè realment és veritat que per arribar en aquest últim estadi no podem saltar-nos molt la legalitat. Perquè ja tenim un president que el volen imputat, que està carallat, tenim una vicepresidenta, tenim una consellera, i vull dir que és veritat que per arribar a l'estadi final hem d'anar molt de compte en fer les coses molt ben fetes, però hem de tenir clar cap on anem. I si a nivell municipal, doncs, evidentment, hi ha fórmules per no acatar, doncs el peu de la lletra...
No, s'acata la llei, però ja les està dient, el peu ho ha explicat, que si hi ha ROM, doncs, escolta...
Preval el ROM,
si no hi ha ROM, doncs preval la legislació espanyola.
Això vull és una interpretació, estic d'acord,
jo
la voto, però és una interpretació, segur que...
No, s'està acatant la llei, i trobo lògic que un govern municipal en aquest cas faci també servir l'argument legal, vaja, un govern... també basa les seves decisions sempre a les lleis, no?
Sí, vull dir... Sí, està clar que ha d'haver una legalitat, si no, malament. El que passa, el tema aquí és que volem la nostra legalitat. I aquest és el tema...
La nostra legalitat, en aquest cas, és el ROM.
Sí, no, jo la defenso, És una bona excusa, ara, com a discurs, hem de veure cap a on anem a parar. Jo el que deia
però el tema darrerament està més calmat, no s'han parlat tant,
el
no?
El tema nacional... Bueno, té un cicle, no sé si ho vam dir l'altre dia, però és normal.
Sí, sí que ho vam dir, és que ja portem unes quantes setmanes que no tenim portades.
També hem de viure d'altres temes, no? I els periodistes també heu de
poder comentar
altres qüestions.
Mira, en tinc una sobre la taula que volia comentar amb tu. El 324 explica: Convergència i Unió tanca la polèmica sobre la votació del pacte contra el jihadisme i renoven la seva confiança en Duran. Des d'Unió s'assegura que hi va haver una interpretació diferent de l'acord sobre el sentit del vot, i des de Convergència ho qualifiquen de malentès. Es tanca la polèmica, però es tanca en fals? És la meva pregunta.
No, continua. A veure, són dos partits polítics, ja no ho oblidem. És una coalició i, com he dit abans, hi ha un espectre ideològic una mica diferent a nivell de posicionament polític, però també a nivell nacional hi ha matisos. I a Convergència ara hi ha una majoria independentista molt forta, amb una minoria no independentista molt minoritària, i a Unió, en la militància, jo crec que també hi ha una majoria independentista, en els càrrecs electes també hi ha una majoria independentista, el que passa que el seu líder doncs no és independentista, i ho ha dit. I per tant, això és el que fa grinyolar ideològicament una mica la coalició. Ara, un cop dit això, escolta, són dos partits i perfectament poden anar junt a les eleccions, governar com han governat durant molts anys, mentre el poble els doni la confiança. És veritat que aquesta malentesa que va desniar, que no és nova, doncs pot fer que la gent digui, bueno, que pugui ser un que no afegeixi vots, sinó que en resti, no? Però això és un problema intern de manca de definició.
Però Marc,
que...
tu has fet servir un argument, la causa independentista, per assenyalar les diferències entre Convergència Democràtica i Unió, però estem parlant d'una votació que en aquest cas no tenia res a veure amb el tema independentista.
Sí,
era
que tenia que veure.
El pacte antiterrorista...
El pacte antiterrorista...
A més, un es va abstenir, l'altre va votar a favor, i tampoc hem...
Perquè acceptar el tràmit, no, més? No, sí. Era la llei en si.
Sí, sí, no, a veure, us explico. La diferència, la discrepància era, o sigui, d'entrada, el grup parlamentari està a favor de la tramitació i de que, evidentment, de la lluita contra el jihadisme. Això és obvi i és de sentit comú. La discrepància era en que l'aplicació d'aquesta proposta és que es consideri anar en contra del règim de la legalitat constitucional, diguéssim, t'equipara a delictes de terrorisme. Quan la pròpia Convergència i tot el moviment sobiranista català està subvertint la Constitució. El que volem en última instància és deixar d'estar dintre de la Constitució espanyola. Vull dir que aprovant el text com estava plantejat es podia interpretar que s'estava en contra de la pròpia ideologia del partit i dels partits que defensen doncs anar més enllà de la Constitució espanyola i sortir del marc Constitució espanyola.
És que, Marc, aleshores renuncieu a anar a Madrid?
Per vies democràtiques. Sí, home, ja arribarà. Això ja arribarà.
Renuncieu a presentar-vos a les eleccions generals, perquè si qualsevol votació que es presenti al Congrés de Diputats això no va amb nosaltres perquè és legalitat espanyola, doncs, escolta, doncs preneu una decisió.
Tot arribarà, una cosa després de l'altra. És evident que aquest estadi, esperem que arribi més d'hora que tard, però arribarà un moment quan tinguem, vale, ara som independents, ara som, però ja està, no té sentit anar a Madrid. Si volem estar en un altre lloc, doncs estarem a Europa o estarem a l'estat.
Però aquest debat està d'alguna manera ara a Convergència Democràtica?
Per les eleccions espanyoles del mes de novembre, desembre, gener, jo crec que no. Jo crec que no. Si em preguntes la meva opinió, podria haver-hi sorpreses, però d'entrada jo crec que potser el debat està en qui serà el candidat o no de la Convergència i Unió a Madrid, però encara tampoc crec que...
I qui són els possibles?
No, si no sé, tu m'havies fet una altra pregunta, de fet, no?
No, però escolta, aquí les tertulies van com van, eh? Vull dir que...
No tinc ni idea. Sembla ser que el Duran i Lleida no continuarà, però també és una cosa que cada sis mesos surten rumors de que plega o no plega. Per tant, del cert, jo no recordo haver-ho sentit de la seva boca dir que plego i continuo i me'n vaig per sempre. Per tant, realment no se sap. El que sí que se sap és que hi ha un acord d'ahir, justament, o d'abans d'ahir, doncs, que fins a les municipals doncs, no hi haurà grans discrepàncies fora del que pot passar en petits pobles o en altres llocs on tot no hi ha entesa, perquè a vegades la política són les persones. Però d'entrada la coalició de cara a les municipals continuen i a l'estiu doncs, evidentment s'haurà de prendre una decisió per part d'Unió si s'afegeix o no, el rumb, que Convergència ha deixat clar que va a les eleccions amb una aposta independentista i amb un plantejament de voler anar més enllà del dret a decidir. El dret a decidir, ara ja sabem què volem decidir ser independents.
Quan estan previstos els congressos?
No hi ha congressos previstos.
Ah, no?
No.
Per després d'aquí un
Unió
any?
Unió el va fer l'any passat i Convergència... Bueno, a Convergència sí que li tocaria, crec que d'aquí un any. Ara parlo de memòria, però seran, evidentment, les circumstàncies, jo crec que seran el que marcaran. Per tant, en el cas de Convergència, realment, en el Congrés de Reus ja es va decidir d'anar cap a l'estat propi. En el cas d'Unió ho han de decidir. Pot ser que ho decideixi en Congrés, però jo em temo que potser ho decideixen en els òrgans del partit.
Diguéssim. Però amb un tema d'aquestes característiques tan important, tan essencial, vull dir, no es pot fer per màxim òrgan entre congressos o executiva, ha de ser per congrés, no? Encara que sigui extraordinari, no?
Hauria de ser realment la base de militants que ho decidís, però és un partit, no és el meu partit, no t'ho puc dir, i no ho sé, i va molt lligat al tema del lideratge. Si hi ha un canvi de lideratge o no hi ha un canvi de lideratge, doncs anirà tot lligat, jo crec.
I què està passant al PSOE a Madrid?
Això, va, vinga.
No, per parlar de les altres.
Repartim una mica cap allà.
No, jo estic totalment en contra de la decisió de l'executiva federal del PSOE.
De quina d'elles? Perquè cada dia...
Executiva...
De la d'Ajut o de la d'Imar?
No.
Cotxe, eh?
No, cap problema. Executiva federal del PSOE, que n'hi ha una. Estic en contra, no pel tema en si de la decisió de cessar el Tomàs Gómez, sinó de fer-ho ara. Em sembla absolutament irresponsable a 3 setmanes de les andaluses prendre una decisió d'aquestes característiques. Si hagués pres aquesta decisió quan va saltar el tema de l'operació púnica, era que la seva mà dreta parla estava implicat en una possible trama de corrupció, jo hagués entès que en aquell moment, de forma àgil i ràpida, haguessin d'escoltar Tomàs Gómez fora. Hi ha certa ombra de sospita, per tant, optem per rellevar-te. Però no ho han fet, han esperat fins ara, i a més el Tomàs Gómez ja estava escollit per la militància com a candidat a la presidència de la Comunitat Autònoma de Madrid. Per tant, no entenc res. I a més, haver-ho fet sense tenir lligat a l'Àngel Gabilondo, perquè quan fas una operació d'aquestes característiques és perquè ja tens lligat l'altre candidat.
Que és independent.
Que és independent i a més que encara no té clar si es presentarà, perquè ell no vol sotmetre's a un règim de primàries. Ell vol dedazo, no, seràs tu. Doncs si s'ha pres una decisió perquè Tomàs Gómez sigui candidat via primàries, aquesta decisió només es pot modificar amb unes segones primàries. Ahir va dir el Pedro Celoro que també es volia presentar en cas que es fessin primàries, un altre a la Valcarce, es diu. També, vull dir, si el PSOE, la gestora en aquest cas de Madrid, no opta per fer primàries, jo crec que tindrà un gran, gran problema. Un gran problema. I una operació de marcar d'autoritat del Pedro Sánchez li pot sortir molt malament.
No, és que per aquí va la cosa. A veure, la decisió pot ser més o menys oportuna. El que està clar és que el Pedro Sánchez està una mica acorralat i necessitava fer un gest per marcar una mica la seva postura com a líder totalment desacreditat o afeblit per als seus propis capitans, no? I per als seus propis els antics dirigents socialistes espanyols que ara un per aquí i l'altre per allà l'han anat d'alguna manera desautoritzant, no? Aleshores fa una mica moviments a la desesperada per això i per a les enquestes que algunes li donen que queda tercer. Vull dir, el tio que havia de ser el president del govern espanyol amb alguna enquesta resulta que és el tercer partit, que es trenca el bipartidisme per primera vegada perquè Podemos queda primer o segon, depèn també de quines enquestes, no? Clar, ell s'ha de moure per sortir a la foto, és a l'inrevés això, o fa alguna cosa o el vaixell socialista està anant molt, molt a la deriva.
No, i l'argument que han triat també se'ls pot girar en contra, perquè diuen nosaltres s'assem al Tomàs Gómez per un tema que no despunta les enquestes, no sé si són segons o tercers, no? Però en aquest cas el Pedro Sánchez en l'últim CIS ja era tercer, per davant estava Podemos i el Partit Popular. Per tant, pel mateix argument s'hauria de cessar també o rellevar el Pedro Sánchez. Vull dir que l'argument que han utilitzat cau pel seu propi pes, jo crec. I després hi havia un article de l'Enric Julián l'altre dia que titulava L'efecto Verónica, no?
La Fumanal.
Verónica Fumanal és la cap de premsa del Pedro Sánchez, que havia treballat amb, bueno, havia estat assessora d'Albert Rivera, de Ciutadans. Després la va fitxar el Jaume Collboni per les primàries socialistes a l'alcaldia de Barcelona. Després la va rescatar el Pere Navarro a la seva última etapa i després a les primàries del PSOE a la secretaria general es va col·locar de voluntària per treballar la campanya del Pedro Sánchez i ha acabat estant la seva cap de premsa. Jo el que vull dir és que nosaltres que hem treballat i treballem en assessoria política, una de les virtuts d'un assessor, assessora política, és la discreció, i un assessor, un bon assessor, és aquell que no existeix mediàticament. I, sincerament, jo...
Grilla per l'ausència, això.
Doncs, sí, la discreció és un valor en l'assessoria política. Aleshores, una noia, una assessora que pretén... doncs això, visualitzar-se constantment a través de les decisions errònies del seu jefe, doncs no sé si li està fent més mal que bé.
Està clar, això del tema dels assessors, bueno, això ho podríem fer un dia
parleu, sí, jo encantat d'escoltar-vos, eh?
Un monòleg, no? És una professió que fa molt de temps que existeix, des de l'època dels romans, des de Ciceró, que ja té llibres que en parlen.
Maquiavel, no? Seria un? O...
Maquiavel és després de Ciceró, sí. Maquiavel és ja més
tarda.
Més tarda, però ja de Ciceró, que té un llibre que no me recordo el nom, però que ara fa poc s'ha tornat a publicar en català, no? que ell dona l'assessorament electoral a la campanya del seu germà.
És el germà. El germà de Ciceró.
Túlio Ciceró, sí. El Marc Ciceró, ara no recordo ben bé, però que ja ve molt antic dels assessors de l'equip o la persona o les persones que estan al costat de la gent que fa política. Però, tot i que és una figura que té molta trajectòria, ara aquí a Catalunya i a l'estat espanyol també doncs ha sortit una mica de l'armari i és una professió que comença a tenir, com dèiem l'altre dia, una notabilitat perquè als periodistes els hi fa una mica de competència. Jo, que no sóc ni d'uns ni dels altres, però hi treballo, ho veig, no?, que els periodistes que han tingut d'alguna manera l'exclusivitat de la interpretació d'allò que passa en el món polític, ara ja s'ha consolidat una professió que és la dels politòlegs, que no només la interpreten o la comenten, que és el capdavall el que fan els periodistes, sinó que són actors influents en els personatges.
No, de fet, creen partits.
En la política, fins a l'extrem que hi ha un experiment, que és Podemos, que diu, bueno, 4 politòlegs o 50 politòlegs s'ajunten i creen un partit, no? I a veure com evoluciona el tema. Però com deia Menjane, és veritat que darrere dels grans polítics no hi ha grans dones, hi ha grans politòlegs o grans assessors, no? Vull dir, això que darrere d'un bon polític hi ha una dona, potser també, però avui en dia cada vegada més doncs, els polítics es recolzen en gent que es dedica o que té un coneixement tècnic d'aquesta especialitat, que evidentment la decisió última sempre l'ha de prendre el polític, no? De temes transcendents. O de temes...
I el polític ha de tenir criteri.
I ha de tenir criteri. No pot ser que això...
No pots fiar-ho tot als assessors perquè
exacte,
si no malament...
I és el que tu dius també. Si un assessor vol destacar massa, potser sí que és veritat que malament. O hi ha realment molta gent que és frustrada de la política, que voldria ser polític, però com que no pot es posa d'assessor esperant l'oportunitat. Jo, que he estat una mica en els dos terrenys, veig que és molt diferent i la veritat és que ara m'estimo més estar una mica darrere. Ara estic aquí parlant massa ja, però és molt diferent ajudar amb una persona en la seva feina com a polític que no intentar ser tu el que va als plens, el que fa declaracions, el que dona
no,
la cara.
No, és que és així. És que jo quan vaig arribar al gabinet de presidència, llei del silenci, és a dir, els assessors ni... Si teníem Twitter, blog i tal, fora, no existim. O sigui, en l'organigrama evidentment existim, però de portes en fora no pots existir, perquè el que tu treballes per un polític i tot el que fas va per apuntalar i ajudar el polític, i tu no ets el protagonista, i
sí,
això ho has de tenir
no,
claríssim.
Sí, no, això està clar, però això no vol dir que no tinguis eines per fer-ho. Que tu tinguis un Twitter o que un assessor teu surti per la tele no vol dir automàticament... depèn, això ja són estratègies. Pot haver-hi una estratègia de dir no.
Si ets el community manager del personatge en qüestió, bueno, pots tenir el compte perfil del VIP i el teu, sí. I el teu per reforçar el del VIP. Però, en qualsevol cas, la meva experiència, potser es van passar una mica, era fora, O sigui, visibilitat nula de, dels, assessors, mica,
sobretot dels assessors. Sobretot perquè va haver-hi alguns
però en tot cas,
casos de communities falses.
En van tot cas, mà, no? És en aquells moments que aprens el valor de la discreció. Jo, va haver-hi un moment que era regidora i estava al gabinet de presidència i els meus jefes no és que vigilessin el que deia jo en el blog, però em van dir, mentre parles de Sant Cugat, cap problema. Però quan parles de política nacional, doncs, bueno...
És que els blogs els carrega el diable, eh? Això és... Sí, jo també he tingut alguna topada, perquè escric el blog, bueno, ara fa dies que no gaire, però els blogs, sembla que no, però la gent els mira molt i quan tu dius alguna cosa en un blog...
Pantallazo.
És, cuidao, que aquest té...
No, perquè tu pots esborrar el post, però algú pot haver fet un pantallazo.
Home, no tot el que poses a internet està de por vida, vull dir, no esperis que...
Si esborres el post no queda, no?
Bueno, tot queda.
No va tenir un problema Pere Navarro perquè el seu community manager es va equivocar a l'hora de fer un tuit?
Sí, sí,
borreguisme o
sí, sí, allò va ser...
que eren com borregos o alguna cosa així.
Allò va ser un drama intern.
Els que posaven un hashtag, feien servir un hashtag d'un programa de la...
Ah, per aquí tema va haver-hi gabinet de crisi intern, eh? O sigui, una cosa bastant...
I va rodar el cap del...
No va rodar, no continua allà. Fent altres coses i continua, sí, sí.
Sí, és tot un submón.
A més, va intentar passar-li el marron a un altre. De l'error. O sigui, va ser poc elegant.
Clar, però el tuit el va fer... Qui el va fer?
Sí, però va
dir... És difícil esquivar això, no?
Sí, però va ser a través del perfil del Pere.
Sí.
Aleshores, tenien accés al compte dos, tres persones i, clar, van intentar passar-se el marron l'un a l'altre.
Mira el Marc com somriu, eh?
No, total, que el tuit el carrega
diable. Bueno, en aquella època, per cert, la Verónica Fumanal estava al carrer Nicaragua.
Això dels tuits que et fan això, eh? Et fan una imatge, se la guarden i després te la treuen 3 o 4 anys més tard. Per exemple, ara l'Albert Rivera, que ha fet aquestes declaracions de la canya de pescar, dels andalusos, etc. Quan Joan Puigcercós, me'n recordo, o Duran i Lleida, havien fet declaracions similars, també, eh? Ell sortia allà en defensa, recordo, dels andalusos, etc. I aquests dies per Twitter doncs, corria, no?, el que va dir fa 2 o 3 anys, i ara el que ha dit ell, no? I com això, doncs va, la gent comença a retuitejar i va corrents. O sigui, que...
En general, la vida a Twitter o en paper has de vigilar què escrius, en general. Això també.
Sí, està clar. No, i sobretot si després tens una rellevància pública, és quan dius, ostres, tot el que he escrit, no? Però si tu ets coherent amb tu mateix i intentes ser sincer, jo crec que es pot anar una mica amb honestedat, no?, per la vida. És quan intentes després canviar o manipular o que no t'enganxin, és com els community managers que estem parlant, no? Dic, escolta, la gent no se l'ha d'enganyar pensant que és el Pere Navarro o que és el Xavier Trias els que estan fent tuits o...
No, però ara vigilen perquè posen en el perfil. Els tuits van signats per tal i els altres són equip.
Ho fem jo i el meu equip, ja està, no passa res. Ho fa el meu equip, no diu res, però el que no és enganyar, el que no es pot fer és enganyar la gent. Això és el que... I en aquest cas, ser un community manager d'una formació política o d'un polític, doncs ja està sent una professió avui dia. De gent que es dedica parcialment, encara que sigui, però que és evident que és un aspecte important. I el que dèiem de que els communities o els spin doctors que estan a segon nivell han de tenir o no han de tenir personalitat, són estratègies. N'hi ha que no, n'hi ha que sí. N'hi ha que realment tenir un tio, un assessor, una persona molt potent que significa una mica, a vegades, doncs ha sigut exemples que dic, mira, gent que és coneguda. Vull dir que això... Tampoc no, jo no sóc dogmàtic amb això. Jo estic d'acord amb tu, de millor tenir un perfil discretet, però no sempre té per què ser així. Mira, la Fumanal és evident que no té un perfil discret. I ja veurem com acaba. De moment, no sé. Bé, de moment ha pujat una mica el Pedro Sánchez. Ara se l'estimarà, no? Segurament, però... No és cavalló ganador, eh? Jo... L'Enzane, explica el que fa l'Enzane amb el dit. Dit avall. Dit avall.
Jo crec que, no sé, jo tindria dubtes de si arribarà a les generals.
No
és que hem de deixar passar les autonòmiques, què passa a Madrid. perquè si el futur candidat... Si el futur candidat a la Comunitat de Madrid s'estampa, el Pedro Sánchez té un...
Tremola, no?
Tremola.
I depèn del resultat que hagi tret Susana Díaz a Andalusia, li podrà plantar cara, no?
Exacte.
Però què farà la Díaz?
No descartem una operació Carme Chacón
amb
Susana... No la descartem. No, ho dic perquè és que tot depèn que passi el mes de maig.
Però si
és que...
una com a primera secretària i l'altra com a candidata, o com aniria?
No, estic parlant exclusivament de tema candidat a la presidència del govern d'Espanya. Jo crec que la Susana Díaz es quedarà a Andalusia la propera legislatura, els 4 anys. No pot marxar. Per tant, si
real... de polítics que han guanyat unes eleccions i...
No, aquesta no. Jo crec que si realment vol carregar-se el Pedro Sánchez, voldran posar una de la corda.
Per això mateix deixaran el Pedro Sánchez que s'estimbi. I d'aquí 4 anys en parlarem.
O no, és que tot depèn... Tot depèn del que passi a Madrid, a la Comunitat de Madrid, al mes de maig. Perquè si els socialistes queden tercers, cuidao, eh?
Hi haurà bufetades, home, està clar.
No arriba, a les generals. Bueno, és la meva opinió, vaja.
Home, que en socialista la cosa està mogudeta. A tots els partits per això n'hi ha un terratrèmol electoral, està clar. Que... aquí mai ja fa anys que no hi ha bipartidisme, però sembla ser que a Espanya pues, també s'acaba el bipartidisme.
Jo no estic dient que rellevar Tomàs Gómez sigui una mala decisió, però una bona decisió executada en un moment que no toca pot ser una mala decisió. I a 3 setmanes de les andaluses sembla més una operació per desgastar la Susana Díaz que per reforçar la Federació Socialista Madrilenya del PSOE. És que no...
Vull dir... Està clar que en política el timing és vital, és molt important, vull dir que està clar que... Però en aquest cas els timings electorals i amb l'avançament, bueno, amb la fixació de la data a les eleccions catalanes afavoreixen uns i desafavoreixen uns altres. Però que les andaluses siguin al març, a veure, per què són al març les andaluses?
Per tenir els deures fets, la Susana Díaz vol tenir els deures fets
i
parar abans
que
ningú.
I parar una mica també el tema Podemos, no? Dic, bueno, vaig a intentar aquí, el que passa que potser li surt malament el tiro. Perquè, clar.
Sí, però la influència de Podemos a Andalusia tampoc sembla tan exagerada.
Quedaran tercers.
Llocs.
I ella s'erigirà com la persona del PSOE que ha estat capaç de... La resistència. Si queda no gaire lluny de la majoria absoluta, surt absolutament reforçada per continuar manant en el PSOE, que és que ella mana, ella és la que mana.
Que per cert, en eleccions municipals tenim Barcelona també com una batalla, que veurem com va, perquè enquestes i dades que van arribant, sembla que pot haver-hi... 3 candidatures frec a frec, eh?
És com la...
Convergència Esquerra...
Com la darrera pel·lícula del Hobbit, la batalla de los 5 hertidos, eh? Doncs allò hi haurà... Jo crec que en tries Convergència pot quedar primer, fàcilment. Bueno, fàcilment no, però que en principi és el que sembla que diuen enquestes. I que pot haver-hi una... Tres forces d'esquerra molt... molt aparellades, no? És Esquerra, la Colau i els socialistes. En fi, encara està la cosa que veurem un triple empat, però bueno, que els socialistes baixaran, evidentment. No sé si baixaran tant, perquè en Collboni doncs, fa... no és un mal candidat.
Jo pateixo pel Collboni perquè jo crec que és un bon candidat, però clar, la marca en aquest cas, la marca partit, pesa més per mal que la marca candidat per bé. Vull dir, en un altre moment segur que hauria, bueno, podria fer un bon paper, però ara, tal com està el PSC, doncs, sincerament, no sé, el que ha de fer el Collboni és fer una llista que no sigui de partit. És a dir, tots els aparatxis, primers secretaris d'agrupació local que manen, potser haurien de fer un pas enrere en favor de gent que fossin noms importants a la ciutat de Barcelona. El que no pot fer el Collboni és una llista de partit, no ho pot fer per no.
Està clar que serà un consistori a Barcelona molt difícil de governar, perquè Convergència que en traurà 10, 13, por ahí estarà, eh? I aleshores algú haurà de decidir, Convergència evidentment, el tria dirà, vale, governo, amb qui governo, no? Dirà, vale, quién hay? Hi haurà Esquerra Republicana o hi haurà socialistes? No crec que n'hi hagi més, perquè el PP baixarà, Ciutadans entrarà, i per tant la dreta quedarà desactivada, i per tant s'haurà de decidir, depèn de l'aritmètica, si sumen realment un tripartit, no l'acabo de veure molt, però en això no faré jo apostes, no soc pitoniso, però si hi haurà un tripartit Colau, Bosch, Collboni, jo no ho veig molt, no ho veig molt, però...
Jo dubto que el Bosch vulgui pactar amb un PSC, encara que sigui amb altres forces.
I el missatge que van donar el president i l'Oriol Junqueras era: en cas de que s'hagin de fer decisions, es prioritzarà coalicions nacionals.
Veurem com va. Em sap greu que hagi de tallar la conversa perquè són gairebé les 10. Marc Monell, Ginzana i Conesa, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.